aquesta música tan especial, ens endinsem en la secció, en aquesta trobada setmanal amb Vinzeum. Aquí a l'estudi ens acompanyen d'una banda el Jordi Ribas, coordinador de l'activitat cultural del Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. Bon dia, Jordi.
Molt bon dia.
I també ens acompanya la Dolors Bosch, que els oients coneixeran, perquè ve un cop al mes a recomanar llibres, a fer tertúlia literària, però avui ve en qualitat de representant dels amics de Vinzeum. Benvinguda, Dolors.
Bon dia.
Avui amb un altre barret.
Avui amb un altre barret. Avui és de color morat, de color vi.
Li hem de dir, li diem la presidenta.
És la presidenta, no?
No, no, és un nom de broma.
De broma.
Aquest cap de setmana, coincidint amb el DIM, el Dia Internacional dels Museus, Vinzeum obria la planta baixa del nou museu, aquesta plaça del vi, hi havia moltíssima gent amb ganes de descobrir-la, oi?
Cert, cert. I per això també veníem, no? Hem vingut amb la Dolors, perquè la Dolors va ser persona implicada també donant suport a l'equip de Vinzeum. Va tenir la idea de crear, no?, un inici de voluntariat entre els amics, que això ens va anar molt bé. Per tant, 8 persones van fer suport a l'equip per acollir tota aquesta gentada que va venir. I, per tant, això ens va donar molt bona energia. Tant per la gent que va venir, sí, sí, i estava tan, sí, contenta, sí, com també veure que els amics, més enllà de, no, d'aquesta figura simbòlica, podien també, doncs, sí, no, acompanyar-nos i donar un cop de mà.
Sí, va ser una experiència molt positiva, perquè tothom va quedar molt content, vull dir, va funcionar molt bé, i realment, a veure, tots implicats i tots decidits a fer sempre que calgui de voluntaris.
Ai, fem un parèntesi, perquè no m'has explicat la cançó que està sonant de fons,
és
i és molt especial.
És veritat, és veritat. És que tenim moltes coses avui per, sí, explicar, sí, sí, i crec que una cançó d'aires medievals, diu que és medieval, però és, jo crec que és d'aires medievals. La música medieval ningú mai sap com és, i per tant, per una recreació de música medieval de taverna, i que la portàvem una mica perquè la nostra exposició central, a part de la plaça del Vi, són les 129 vides, avui també en volem parlar. I, a més, aquesta cançó es diu In Vino Veritas, que és aquesta gran frase, i avui no hem begut vi, però teníem ganes d'explicar moltes veritats, també, i per això també ens anava molt bé. I connectava el món medieval amb l'eufòria de post-cap de setmana, i, per tant, era una bona manera de celebrar que el Vinzeum, no?, ha fet una passa nova i que cada vegada estem més a prop de l'obertura, no?, total de la museografia.
A la tardor?
A la tardor, si res no gira, però perquè sembla que a vegades s'hagi de girar, no? Perquè a vegades els vents...
Sempre fa por.
Sempre fa por.
No, que l'ampolla sempre l'hem de mirar...
Plena.
Mig plena, mig plena.
L'ampolla o la copa. Entre dissabte i diumenge, gairebé 3.000 persones
podríem
s'han acostat,
sí,
a aquesta, sí, nova plaça del Vi de Vinzeum.
Sí,
sí, sí.
I això que dèiem, és veritat que el número us impressiona, segurament hi ha ganes, no?, de conèixer el nou Vinzeum i, per tant, hi havia expectativa, però sobretot el que agradava més és la bona percepció que rebíem, no?, dels usuaris, tant d'aquí com hi havia molts vilafranquins, com també gent de fora que passava per aquí, que havia vingut a les fires. Déu-n'hi-do els turistes que venen a Vilafranca i que no som conscients que hi són, no?, i que busquen també continguts, sí, culturals. I, per tant, vam rebre molt bones, sí, vibracions del que...
Sí, sí, a més tothom sortia supercontent, vull dir, va ser molt, 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 molt agradable, i tothom... Hi va haver gent que van quedar al·lucinats, no sabien... Però és que a mi el que em crida l'atenció és que gent de Vilafranca va quedar amb els ulls oberts.
Potser no, feia molts anys que no entraven a Vilafranca.
Exacte, i no ho entenc, perquè ho tenen al mig del... O sigui, és el mig. O sigui, no està arraconat. O sigui, jo entenc que, per exemple, a vegades em pregunten on són les coses que hi ha... I dic, no, a les reserves. I on són? Entenc que no ho sàpiguen, que són al Verger. Ho entenc perquè està més lluny. Però és que està davant de la basílica. Com és possible? Bueno, és basílica, no sé si ho és. Ara,
sí, sí,
he dit una cosa...
Basílica.
És que sí que ho és.
Sí, sí.
No, no perdo categoria.
No, perdona. O sigui, no, sí, ho entenc, però gent gran, no gent jove. Mm-hmm. Hi havia gent gran... Va haver-hi una persona que em va dir des que era nen, que venia amb l'escola, no havia tornat. Dic, que no vius aquí? Diu, sí. No ho entenc.
El cert és que aquesta nova plaça del Vi dona una dimensió totalment canviada al Vinzeum que fins ara també havíem vist, no? Hem vist un palau restaurat, molt bonic, amb una entrada amb Pau Boada i tot, però petita, i ara de cop tenim una, no?, una amplitud...
300 metres.
300 metres, i hi ha un tas d'exposició gratuït, no?, i una botiga amb molts vins, sí, i amb molts llibres. I la sensació de grandiositat i de llum i de...
Jo estic pensant que Vilafranca ha ampliat plaça pública. O sigui, ha posat 300 metres més. És veritat. Llavors, clar, com és possible que la gent de Vilafranca no s'hi impliqui, no hi vagi?
Si no, no hi vau anar, ni dissabte ni diumenge, hi podeu anar qualsevol dia, perquè
totalment,
aquesta
totalment.
Plaça del Vi continua oberta.
Sí, això és el que és nou d'aquest nou Vinceum, i aquesta plaça ja queda oberta per sempre. Sempre has de passar pel taulell perquè et doni una entrada, però sempre la podràs veure, i per tant aquest primer tast de l'exposició ja està obert. O sigui que qui vulgui anar a veure el Baboada, per exemple, o la premsa de Viga, doncs ja la pot venir a veure,
clar,
sempre que vulgui.
Tornar a veure aquesta premsa de Viga monumental, suposo que devia despertar molts os, no?, aquest cap de setmana.
Sí, sí. I molta gent estava preocupada per saber si era la que estava fora al carrer. I realment no.
A l'Avinguda
no,
Barcelona.
Barcelona.
És una de les preguntes repetides.
Avinguda
no?
Tarragona, eh? Ah. Estava Avinguda Tarragona, perdona. Sí. Però està, és que, clar, vull dir, una obra que no és per estar a Sol i Serena, la tens anys i anys allà, està malmesa. És que està claríssim.
Està clar que cada vegada estem anant, no?, a aquest nou museu gran, no?, que tothom sap el que val i tothom sap el que costa i el que ha costat, sobretot, no?, en aquest munt d'anys, no?, portem més de 20 anys somiant i treballant per aquest nou Vinceum, i, per tant, aquesta acostar-nos a la fita, no?, que no serà la final, perquè el museu ha de continuar obert i ha de continuar actiu i ha de fer activitats, i, per tant, no l'acabarem quan l'inaugurem. Al contrari, no?, tindrem una nova... Doncs ens dona molta energia i percebre que hi ha tanta gent del lloc o del país que hi creu, doncs és molt positiu.
Dolors, què feia més il·lusió, retrobar la premsa de Vi monumental o el mural de Pau Boada? Què deien els visitants?
Les dues coses. Però jo crec que la premsa de Viga va ser una cosa molt curiosa, perquè com que hi ha un audiovisual que explica el seu funcionament, hi va haver-hi gent d'aquí, de Vilafranca, que a casa seva havien fet vi i que em va dir que era la primera vegada que, després de moltes vegades explicar-li com funcionava, era la primera vegada que ho havia entès. Jo vaig quedar com molt sorpresa, perquè, clar, vull dir, a veure, que jo no ho entengués, és normal, perquè no soc d'aquí, no puc saber-ho, però gent de tota la vida...
Té un audiovisual
mai
que explica com es mou la...
Dius, la primera vegada que ho entenc. O sigui, que això és molt curiós.
Això no ho teníem, tampoc.
De tota manera, jo vull dir una cosa, i és que el museu comença ara, però comença i passa a ser, de ser un museu de Vilafranca, a ser un museu de Catalunya. I això què implica? Que les entitats del país s'han d'implicar, perquè si no... no es podrà sostenir només amb les, diguem-ne, amb Vilafranca, amb l'Ajuntament de Vilafranca, per dir-ho claríssim. Perquè, clar, és una, vull dir, tothom no sé si sap que el Vinceum és una entitat pública. Precisament per això costa tant que es pugui obrir, que es puguin fer coses, perquè s'ha de passar tots els papers, tota la burocràcia, que tothom se'n queixa, no nosaltres. Tota la gent que té... mínimament algun contacte amb l'administració, sempre es queixen dels papers. No es queixen de res més.
S'ha complicat molt.
S'ha complicat molt. Aleshores, jo penso que aquí és on nosaltres, i m'hi poso, però no sé per què, però sí, la gent que estima el museu ha de pensar que això ha de suposar un referent per Catalunya, per Vilafranca, però també per Catalunya, d'entrada.
Aquestes portes obertes a la planta baixa, a la plaça del Vi del Nou Vinceum, era el plat fort dels actes per celebrar el Dia Internacional dels Museus. Queden encara unes quantes activitats que repassarem i volem destacar el tas de cellers amb patrimonis medievals que tindrà lloc aquest vespre amb l'Alba Gràcia, la directora del Centre d'Interpretació de la Malvasia de Sitges, que ens acompanya. Alba, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bon dia, Alba, per entrar així una miqueta en aquesta secció que tenim setmanal a Ràdio Vilafranca. Volíem saber una mica així de part teva què passarà avui en aquest tas de patrimonis medievals, on ets la protagonista.
Sí, bueno, de fet el protagonisme sempre que entres a la porta per Vinceum és el propi vi i les cultures del vi, no? Però avui el que intentarem, Jordi, serà... explicar i revaloritzar que de patrimonis medievals hi ha de molts tipus i existeixen cellers que els estan posant en un escenari d'un context real, de públic final, de consum, en diferents contextos, i sobretot també ho vincularem amb aquesta exposició temporal de les 129 vides que va explicar les conclusions del jaciment arqueològic, no? I d'aquest passat medieval de Vilafranca.
És aquest tipus de tasca ens agrada molt a Vinceu, no? Perquè temàticament, no? Anem a buscar també algú que ens acompanyi i ens faci veure que el vi té aquestes altres connexions, que no només és una marca o és un celler, no? I un lloc on s'ha fet, sinó que també al darrere hi ha unes persones que vinculen, no? el vi que estan fent amb una història o unes històries i que sí. Poden connectar al passat.
Sí, clar, la història és una eina molt atractiva per arribar a aquest famós storytelling, o en català és un concepte que a mi m'agrada més utilitzar, que és el relat. No? Tots aquests relats que tenim la sort a Catalunya, que són tan rics, tan versàtils a l'hora d'explicar etnografia, antropologia, història més econòmica, òbviament, no? I que d'alguna manera el context de la vinya i el vi posa sobre la taula que som un país de vins. I per tant, quan mirem enrere i volem retre homenatge a totes aquestes vides de les persones que ens han precedit, la vinya i el vi hi és, però hi és d'una manera tan, tan orgànica, igual que hi ha totes les masies de Catalunya tenien gallines i ous. Per tant, a totes les masies de Catalunya sempre han fet consum propi, no? I això també és el que, quan intentem explicar des del Centre d'Interpretació de la Malvasia el que significa fer un tas enohistòric, ens anem cap a aquesta part més humana i que a vegades ens remou fins i tot les entranyes perquè ens connecta, no?, amb aquestes vides que ens han precedit.
Fes-nos un tastet del que potser provaran les persones que vinguin al...
Vale.
Quants cellers? Doncs,
no? Sí que m'han xivat que hi ha una vintena i poc de persones que ens acompanyaran avui.
Sí.
Doncs hem preparat un tas que organolèpticament va des d'un ancestral fins a un vi dolç de llarga criança oxidativa. Per tant, el tas és molt variat i sobretot el que intentem és connectar els 5 vins del celler de l'Hospital, Torre del Veguer, Llopart, la cooperativa L'Olivera, amb diferents conceptes de patrimoni medieval, perquè el patrimoni medieval, a la majoria dels oients, segurament els hi vindrà al cap un patrimoni moble, monumental, arquitectònic, però existeixen molts tipus de patrimoni. Si entenem que el patrimoni és allò que volem preservar per transportar i conservar cap a les futures generacions. I jo crec que avui, des de partint la coordenada relat i passant per reivindicar, i fins i tot entre els participants, a mi m'agradaria reflexionar sobre el concepte del patrimoni vitivinícola, no? O, com ens agrada dir-ho aquí al CIM, el patrimoni líquid, que tenim tants exemples al nostre voltant.
Per tant, els oients que no ho pensin, o els participants al TAS, que recorreràs a les grans catedrals de l'època, ni molt menys.
Sí. No, i després també intentarem sorprendre, no? Perquè a vegades el concepte de patrimoni està molt institucionalitzat, però és més quotidià del que potser ens pensem, no? I la part des de cultural, identitària, això també forma part, no?, d'aquest patrimoni immaterial, i el vi i la vinya, ostres, té molt a dir encara en aquest sentit.
No sé si has fet un tast d'aquestes característiques abans, Alba.
Bueno, aquí al Centre d'Interpretació de la Malvasia, el 80% de les nostres activitats es basen precisament en els relats i en la història de la Malvasia. I per tant, em sento molt còmoda també perquè per vocació i professió jo soc historiadora i tinc la sort de poder connectar aquestes dues grans passions, o la meva professió amb la passió, no?, que és la cultura del vi, i la història. I realment la gent surt molt agraïda pel que comentàvem abans, no? Deixem en un costat el tas més tècnic, més organolèptic o més de descriure el terrer, no? Que també ho fem, òbviament, però ens anem més a intentar connectar aquestes parts vitals de persones que, per molt que hagin viscut fa 100, 200, 500 anys, els hi preocupava el mateix, no? Que era el benestar dels seus estimats, i de tirar endavant un producte que surt de la terra amb totes les seves vicissituds. També hem de dir que les vicissituds del segle XIV-XV eren diferents de les d'ara, però tampoc tan diferents, i això també ho parlarem avui.
Fa set, eh? Fa set.
Sí, mira, a mi me'n fan moltes ganes, perquè a més aquesta vespre jo hi seré, i ara ja no sé si tindré ni gana de dinar, només pensant en el tas del vespre.
Alba, gràcies per acompanyar-nos avui,
gràcies.
I la cita és a 7:45 d'aquest vespre a Vinceum, tot descobrint aquests vins amb patrimoni medieval darrere.
Alba, recordo, per un moment, Sílvia, recordo que has de venir abans a veure la plaça del Vic on tu també hi ets.
Sí, ho sé, ho tinc pendent.
Si arribes abans de les 7, podràs
veure't. Sí, i tant, jo cap a mitja tarda ja estaré per aquí.
Perquè la plaça del Vic, tot just inaugurada, doncs també hi ha l'Alba. Gràcies, entre aquest mosaic de persones de la plaça del Vic. Per tant, t'esperem, Alba. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies, Jordi, a vosaltres.
Gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Vilafranca. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Fa cosa preguntar si hi ha places disponibles.
No.
Ahir n'hi havia una i per això també vam dir, va, doncs truquem a l'Alba, que potser encara no la podrem.
Però animem, sí,
animem aquesta última.
Ja ha marxat. Ja ha volat.
Sempre passa i els tastos se'ns omplen, és l'activitat amb més èxit. Però també està bé lluir-los, i per això també creiem que era bo que l'Alba entrés, no?, en antena.
No, i sempre està bé conversar amb l'Alba, Gràcia.
Per
tant,
això, que ens semblava que era molt bonic, doncs, connectar l'exposició, els vins, els patrimonis.
I potser també, vull dir, de cara que hi ha persones que, per exemple, pensen que un tast de vi només és que et diguin, diguem-ne, allò tan glamurós i tal. Va bé que es baixi a terra i que es vegi la quotidianitat del vi. O sigui, penso que és bo que hi hagi tastos diferents. A veure, jo ho valoro molt, jo hi vaig molt, i t'asseguro que valoro molt que sigui com més senzill, perquè no som tècnics. Els tècnics ja tenen els seus tastos, i els seus llocs. Vull dir, no anem a fer... No, és veritat, sí o no?
Sí, totalment d'acord.
No. I aquest no és l'únic tas que acompanya aquesta recta final del DIM, perquè divendres hi ha tas jove.
Hi ha un tas jove que també és aquestes activitats que ens fa molta il·lusió, on els elaboradors són joves i les persones que hi poden assistir han de ser joves, entre 18 i 35 anys.
Està bé que cotis la joventut.
Sí, no està molt bé acotat.
Sí, nosaltres no hi podem anar.
No,
i sempre fem la broma que l'equip de Vinceum tampoc quasi no hi pot anar. I el líder, la Laia Pérez, que és una de les joves de l'equip. I, per tant, és un tas que encara hi ha places en aquest. O sigui, joves que ens estiguin sentint poden apuntar-s'hi. Els joves sempre tenen la cosa que s'apunten a última hora. O sigui, que segurament que entre avui i divendres...
És una manera de viure diferent. És que és normal.
Sí.
O sigui, a vegades, quan hi ha algú que se'n preocupa, diu, no cal, perquè els joves són així. O sigui, no saben el que faran l'endemà. No saben ni el que faran d'aquí una hora, a vegades. O sigui, però és normal. Però després s'omplen sempre.
Totalment.
Recorda que que demà hi ha la conferència.
Això és el més, potser
això
més important,
eh?
de la nostra setmana.
Sí.
Tot i que els tassos ho són, però sí que demà tenim una conferència que ens fa molta il·lusió, que lliga amb l'exposició també, amb la Coral Quadrada, que és l'especialista en pesta negra, doncs, que tenim a casa nostra, doctora a la Universitat Rovira i Virgili, i és la primera que fa un estudi aprofundit sobre què va ser històricament la pesta negra. I és la primera activitat així amb densitat que inaugurem de l'exposició, i també la vam voler posar en aquesta setmana del DIM expressament, i per tant és una conferència oberta a tothom, a 7:45 a l'auditori, que ens agradaria molt que la gent que estima la història i té curiositat i ha vingut a veure l'exposició, doncs també s'hi acosti, perquè segurament n'aprendrem molt d'aquesta anomenada pesta negra que va generar tants també relats i tantes pors i tants canvis, no?, en la vida dels nostres avantpassats.
M'has d'explicar el títol, Arqueo Antro de la Pesta.
De la pesta, sí. Perquè ella, a partir dels estudis que també ha trobat el nostre equip, no?, d'arqueòlegs, forenses, doncs intentarà també analitzar, no?, què és, no?, aquesta fotografia de la pesta negra a Vilafranca, doncs, el 1348. Una mica és com... Vinc a explicar-vos una mica la foto d'aquell moment. A partir, sobretot, del que també li han passat, no?, dels arqueòlegs, la forense i la genetista.
L'accés és lliure, però recomaneu reservar?
Sempre, sí. El fem a l'auditori, hi ha places per tothom, però sí que si tenim la certesa...
Sí, perquè fa com... Sí.
Sí.
Precisament, vull dir, parlant del DIM, de la setmana passada, la gent que venia a veure la plaça del Vi, després anava a veure l'exposició temporal que hi ha a la capella de Sant Peregrí. I tothom sortia impressionat, eh? O sigui, hi va haver gent que li va dir, mira, la setmana que ve hi haurà... Ah, doncs vindré. O sigui, hi haurà una altra visita guiada, hi va haver dues visites guiades, que vam haver de tancar l'aforament perquè sí. No hi havia més gent. O sigui, entre els que estaven apuntats i els que s'apuntaven quan venien, vull dir, va arribar un moment que el diumenge al matí vam haver d'acotar una mica el tema perquè no hi cabia més gent allà dintre. Era impossible.
Hem descobert que la plaça del Vi també ens aportarà doncs, més persones a l'exposició, sí. Que volíem que fos protagonista durant un any, precisament per fer aquest zoom, no?, a la vida anterior al museu. I això ens agrada molt, perquè a vegades també el diumenge hi havia, o dissabte, gent que deia i fins aquí? Tampoc. I dèiem, sí, aquesta és la primera part, però si voleu podeu anar a veure l'exposició, que ens parla també del que hi havia abans en aquest...
És que no? Jo diria que quasi la majoria de la gent que va entrar a la plaça del Vell després va anar a la capella cert. A veure l'exposició. Diria que no, potser tothom no, però moltíssima gent.
Sí, més de la meitat de les persones que van entrar
sí,
a la plaça del Vi van entrar.
Sí.
I aquest dissabte hi ha un parell d'activitats, també.
Sí, una activitat familiar que també la recomanem moltíssim, perquè les activitats familiars també ens agraden moltíssim i volem que siguin no, disfrutades amb sí. Els altres públics. Una visita a la vinya de Vinceum amb una clau de biodiversitat. Aquí sí que hi ha places, per tant, si hi ha alguna família que s'hi vol apuntar, està molt bé. I tenim una altra activitat que ens connecta en aquest país català de les D.O.s, que és la visita a la D.O. Pla de Bages. Feia molt temps que no fèiem una sortida. La D.O. Pla de Bages, que és amiga de Vinceum, va insistir molt perquè hi tornéssim a anar. Ja hi havíem anat.
Sí, hi havíem anat fa temps.
I hem organitzat un autocar i una visita amb tres punts. Aquí encara queden dues entrades, que, per tant, si algú ens està sentint, doncs podem fer el grup
bé.
Més bo. I, per tant, també era la cirereta que posàvem a la Setmana del DIM connectant en aquest país de vins que és el que defensa el nou Vinceum. Per tant, qui vingui a la plaça veurà aquesta realitat de la cultura del vi catalana, però també el Vinceum vol sortir fora i, per tant, vol no, generar aquests vincles amb els altres territoris d'aquesta manera, per exemple.
Com s'han de fer aquestes inscripcions o aquestes reserves? Recordem-ho, no està de més.
Sempre per entrades .vinceum.cat, que és el portal directe on va tota l'activitat de Vinceum, i allà doncs, hi ha com unes casalletes i a vegades t'hi has d'entretenir, perquè ara hi ha moments que n'hi ha moltes i si no hi estàs acostumat doncs has de buscar, però és fàcil. També recomanem molt que qui vulgui venir a veure l'exposició doncs, també reservi el seu, no, la seva franja horària, que tot i que és gratuïta, doncs potser hi ha un grup escolar, potser hi ha un grup i en aquell moment potser no pot entrar. I, per tant, doncs, si algú vol organitzar la visita, també ho pot fer a través d'aquesta pàgina web.
Jordi Ribas i Dolors Bosch, felicitats per aquest cap de setmana fantàstic de descoberta d'aquesta planta baixa, d'aquesta plaça del Vi. Insistim, si no heu tingut l'oportunitat, qualsevol dia és bo. Gràcies i que vagi bé.
Moltes gràcies.
A tu. Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Investiguen un possible atac amb arma de foc en un hotel de Segur de Calafell. Els agents de l'àrea d'investigació criminal s'han fet càrrec del cas. Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible atac amb arma de foc en un hotel de Segur de Calafell que va tenir lloc el dissabte 18 de maig. La policia catalana va rebre un avís a 4:45 de la tarda per una persona que havia rebut l'impacte d'una bala a la cama. Segons el diari de Tarragona, l'home és un ciutadà francès que està ingressat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Els agents de l'àrea d'investigació criminal s'han fet càrrec del cas. La xarxa de Vilafranca clou la seva temporada d'espectacles i prepara novetats pel proper curs. La xarxa d'espectacles infantils i juvenils va acollir diumenge al matí la festa de cloenda de la seva temporada d'espectacles, que tanquen amb una valoració més que positiva, tant pel que fa a la qualitat dels actes com per la participació. El tancament del curs es va fer amb una original activitat que consistia en una visita especial a l'Auditori Maria Rosa Juncosa i diferents tallers. Tot i que no han volgut desvetllar totes les novetats que tindran l'any que ve, des de la xarxa han avançat que, per exemple, portaran a Vilafranca la companyia Festuc Teatre. Us parlem ara del 17è dinar de germanor de la gent gran de Castellet i la Gornal. Un any més, l'Ajuntament de Castellet i la Gornal ha celebrat el dinar de germanor de la gent gran a l'esplanada del Centre Cívic de Rocallisa. Un total de 264 persones grans del municipi van gaudir d'un dia especial dedicat a ells i elles. Després del dinar, l'alcalde i els regidors van fer entrega d'un petit obsequi a les parelles que celebraven els 50 anys de casats i per a les persones que complien els 85 anys. L'Ajuntament va voler agrair a tots els treballadors que hi van participar perquè aquest acte es pugui dur a terme, especialment a la Neus Soler i al Xavier Romeu, que enguany es jubilen després de tota una vida dedicada al municipi. I acabem explicant-vos que Sant Llorenç d'Hortons acollirà diumenge una jornada de benestar animal. La Regidoria de Sanitat i Protecció Animal de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons organitza aquest diumenge la primera jornada de benestar animal com a mostra de suport a les persones que tenen un animal de companyia o que en volen tenir. L'objectiu és fomentar l'acollida d'animals, sensibilitzar la ciutadania de com cuidar els animals domèstics i informar-los també d'aspectes mèdics i legals de la mà de professionals. L'activitat socioeducativa tindrà lloc de 10 del matí a 2 del migdia a la plaça Marimon Llançà, amb xerrades impartides pel Centre d'Acollida d'Animals Domèstics del Penedès i per una veterinària. Al matí també hi haurà diverses activitats lúdiques. A les 12, el CAT Penedès i el seu voluntariat promouran l'adopció de gossos mitjançant una desfilada.
Penedès en xarxa.
Entomem la recta final quan passen gairebé 5 minuts de 11:45. Iniciem avui aquesta agenda al detall acostant-nos a Olèrdola, on diumenge se celebra la 7a Festa de la Gent Gran. Irina Pérez, regidora de Gent Gran d'Olèrdola, es troba amb la Fanny Vivar als estudis de Canal 20, des d'on ens explicaran la jornada.
Avui comencem aquesta agenda al detall a Olèrdola i és que aquest diumenge, dia 26 de maig, es celebra la 7a Festa de la Gent Gran. Ens acompanya per parlar-ne la Irina Pérez, regidora de Gent Gran de l'Ajuntament d'Olèrdola. Bon dia, Irina.
Bon dia, què tal? Com esteu?
Aquest any, aquest diumenge, celebra aquesta 7a Festa de la Gent Gran. És una festa de la gent gran que es celebrarà al local Rossend Montaner de Sant Miquel i va itinerar, no?, i durant els tres locals del municipi, i enguany toca el local Rossend Montaner a Sant Miquel.
Sí, exacte. Aquesta és la 7a festa ja que es fa i cada any es fa un dels nuclis. Aquest any ja tocava a Sant Miquel, que va ser el primer on es va fer i ara ja torna a tocar aquí.
I quin serà el funcionament de la jornada?
Doncs en principi la festa començarà a 6:15. Rebrem a tota la gent que arribi i tal. Començarem amb l'homenatge a les noces d'or. Després també tenim un petit berenar per tots els assistents i hi haurà un espectacle.
I ens pots fer alguna pinzellada més sobre aquest espectacle?
És un espectacle de màgia. Ve un mag reconegut i, no volia dir el nom i tal. Ell sí que ho sap, no? Però ho volia tenir així com a sorpresa.
Doncs ho deixem així en l'aire. Serà un mag, però no especifiquem.
No, és màgia humorística i està molt bé, la veritat.
I les inscripcions ja estan tancades?
Sí, les inscripcions es van tancar ahir, dia 21, i en principi, de moment, tenim un centenar de persones. Sí que és veritat que si algú s'ha quedat sense poder trucar o sense anar al casal, que em truqui, o que truqui directament a l'Ajuntament, no hi ha cap problema. Això no farem res. Volem que vingui tota la gent gran del municipi i que no volem que es quedi ningú fora. Si s'ha quedat sense apuntar, que no passa res.
Que encara que us posin en contacte amb l'Ajuntament, que encara poden assistir-hi, oi, a aquesta festa?
Sí, ja estem oberts a que vingui tothom.
I també amb aquesta facilitat, no?, per fer que tothom pugui acostar-se a gaudir d'aquesta festa de la gent gran, també hi ha un servei de bus gratuït.
Sí, efectivament, continuarem com ja es feia a les anteriors festes, el servei de bus que recollirà els diferents nuclis. Hi ha gent que sí que ja anirà amb el seu propi vehicle, perquè ja ho ha dit, però hi ha molta gent que farà servir aquest servei de bus, que els agafem i després els tornem a portar. Més còmode per ells, per no buscar aparcament, i que si volen passar-s'ho bé i estar cansats, després es tornen cap a casa i ja està.
I també es fa un homenatge, com comentaves, no?, un dels actes d'aquesta setena festa de la gent gran és aquest homenatge a les parelles que fan les noces d'or.
Sí, efectivament, es fa tots els que s'hagin facin 50 anys aquest 2024, li farem un homenatge, i de moment tenim 7 parelles apuntades, que és el que dic. Si algú que sàpiga que aquest any fa 50 anys i no ho hagi dit o no s'hagi recordat, que avisi. Encara estem a temps.
Es va fer una crida, no?, i funciona bé aquesta crida? Ha funcionat,
sí,
no?
Sí, en principi sí, es va fer una crida per comunicació a l'Èrdola, després també els casals han fet la seva petita crida, han estat apuntant, i la veritat que sí, que s'han apuntat les 7 parelles, però és això, que si algú s'ha quedat, que ens ho digui, que no hi ha cap problema.
I serà aquest diumenge, que és de 5:45, començarà la festa. I és la teva primera festa de la gent gran com a regidora de gent gran de l'Ajuntament d'Olèrdola. Com ho estàs vivint, això?
Bueno, amb molta il·lusió, també amb certesa, perquè, clar, no sabia ben bé. Jo a la festa de la gent gran mai havia assistit. Llavors, tampoc sabia molt bé el funcionament, com anava, saps? I és una mica que he anat una mica cegues, buscant i mirant fotos i buscant notícies i tal. Però la veritat que bé, amb ganes. Esperem que surti bé. I si no, bueno, jo crec que sí, eh?
Segur que sí.
Sortirà bé, tenim el berenar preparat, tenim l'espectacle, tenim l'homenatge a les noces. Suposo que sortirà bé i la gent s'anirà contenta.
És una festa de la gent gran que es celebra a la tarda perquè funciona bé. T'hi has plantejat fer-hi algun canvi?
Bueno, de fet, aquest any ja té un canvi, perquè es feia els dissabtes. I aquest any, com coincidia el dissabte amb una de les excursions que fa el casal de Moja, l'hem hagut de canviar diumenge, ¿vale? Perquè ells no podien, bueno, per temes de cancel·lacions de les excursions, que ja sabem com són, llavors ho vam decidir canviar diumenge. Però en principi, de cara al proper any, mirarem de fer un petit canvi. Encara no sabem què, tornarem a dissabte segur, però no sabem què canvi volem fer encara.
Algun canvi en l'estructura de la jornada, no?, probablement.
Sí, perquè havíem pensat a fer dinar en comptes de berenar. Llavors, bueno, són coses que estem mirant a veure com van i també volem parlar amb la gent que assisteix a aquestes festes a veure què és el que més les agradaria.
Exacte, que són els principals, els protagonistes, no?, d'aquell dia i d'aquell moment.
Sí, de fet, són els usuaris d'aquesta festa, són els que han de gaudir-la i per això. Si ells volen dinar en comptes de berenar, doncs farem dinar. Per mi no hi ha cap problema. La idea és que estiguin contents i s'ho passin bé.
I aprofitant que et tenim aquí, volia preguntar-te a veure si em podries fer alguna mica de valoració de l'obertura d'aquest nou centre de dia, els Quatre Vents, que s'ha obert recentment. Quina valoració en fas?
Bueno, jo vaig estar al centre de dia, els Quatre Vents, com ben dius, que s'ha obert fa poc, i la veritat que el centre està molt ben preparat. I ara ja sí que veig que hi ha més moviment. Clar, la crida a les persones que perquè siguin usuàries, tal, sí que ha costat una miqueta fer la difusió, però ara sí que és veritat que es veu que hi ha més gent gaudint d'aquest servei i esperem que tiri més cap endavant, que hi hagi que arribi a molta més gent. De fet, aquest dissabte estan a les Fires de Maig anunciant-se també i a veure si aconseguim que vingui més gent a gaudir d'aquest servei, perquè està molt bé, la veritat. Donant servei de cuina, donant servei... Bueno, estan amb ells tot el dia i la veritat que està molt bé.
I Olèrdola també compta amb tres associacions de la gent gran, unes associacions molt implicades en el municipi.
Sí, efectivament, tenim les tres cases de gent gran, a Moja, a Sant Miquel i a Sant Pere, i bueno, cadascú fan les seves activitats, cadascú té les seves activitats, algunes són compartides, però la veritat que funciona, malgrat que, per exemple, a Sant Miquel sí que faria falta que anés més gent a fer aquestes activitats, però bueno, a Moja sí que diria que funciona gairebé, de fet, a la gimnàstica tenim més de 40 persones apuntades, a Sant Pere tenim més de 35, també apuntades a gimnàstica. Però sí que és veritat que a Sant Miquel hi faria falta que la gent s'impliqués més.
Doncs des d'aquí fem una crida també, no?, a tota la gent de Sant Miquel, a animar-los a acostar-se al casal, no?, i a participar d'aquestes activitats. Bueno,
gent de Sant Miquel i de no Sant Miquel, perquè a Sant Miquel, per exemple, sí que fan classes de pintura que no es fan els altres dos, que si algú dels altres dos casals vol anar a fer classes de pintura, que a Sant Miquel hi està la professora i que poden gaudir d'ell.
Tothom s'hi pot acostar. I també són associacions de la gent gran, que com bé comentem, no?, amb el propi nom diu, estan formades per gent gran i potser el tema de les renovacions de les juntes, aquí potser sí que ha costat una miqueta més, oi?
Sí, bueno, a Sant Pere sí que s'ha canviat, bueno, s'ha fet un petit canvi a l'estructura de la Junta ara, perquè sí que ha entrat un secretari, bueno, secretari tresorer nou. A Moja es va quedar a la Junta que ja estava i a Sant Miquel sí que ha hagut que renovar la Junta perquè és això. No hi ha gaire participació i, clar, i presidenta que teníem ja estava molts anys i, clar, volia gaudir de les activitats però ja sense aquesta responsabilitat. Ens ha costat una miqueta però ja està resolt aquest problema. Igualment és això, fem una crida a tots els de Sant Miquel que vulguin anar al casal a gaudir i que si volen activitats noves ens veiem, ho parlem i es mira sense cap problema.
I les polítiques de gent gran a l'Ajuntament d'Olèrdola en quin camí van?
Bueno, les polítiques de gent gran van... Ara estem fent, juntament amb el Consell Comarcal, que s'està fent el pla d'envelliment, llavors estem treballant en tot aquest tema ara juntament amb el Consell Comarcal. De fet, les entitats van anar el dia 15 a una reunió i van sortir bastant contentes, eh?
Així doncs, estem continuant treballant per la gent gran del municipi, que també són una part molt important de la població.
Sí, la veritat que sí. De fet, ara també començarem amb les xerrades amb els bombers, que en breu donarem les dates. I, bueno, intentem anar a fer coses, perquè això no es quedi parat.
I la primera d'elles passarà per aquest diumenge, dia 26, amb aquesta setena festa de la gent gran, que serà de 6:15 a 9:15 al local Rossend Muntaner de Sant Miquel. I com comentava la Irina, doncs totes aquelles tant parelles que celebren les noces d'or com si algú encara no s'ha apuntat, es pot adreçar a l'Ajuntament i encara pot apuntar-se per participar d'aquesta festa, que estem segurs que serà tot un èxit.
Esperem que sí, eh?
Moltes gràcies, Irina.
Moltíssimes gràcies a tu.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
I tancarem programa Sant Sadurní amb la segona proposta d'aquesta agenda al detall. I és que dissabte la capital del Cava acull la setena trobada bastonera infantil i juvenil de Catalunya. Una cita de cultura popular que descobrim tot seguit de la mà de l'Eli Jiménez.
Anem ja, com comentes, amb aquesta setena trobada bastonera infantil i juvenil de Catalunya que se celebra aquest mateix dissabte aquí a Sant Sadurní i que presentem ja amb el Jordi Esteve, que és el cap de colla del Ball de Bastons de Sant Sadurní, i la Verònica Baños, la secretària de l'entitat. Molt bon dia a tots dos. Què tal,
Hola,
com
bon
estem?
Dia. Bon dia, què tal?
Tot a punt ja per aquesta trobada.
Tot a punt, tot a punt.
I els nervis, com els portem?
Molts nervis.
A tope.
Abans de començar a parlar d'aquesta trobada, aprofito que us tinc aquí per felicitar-vos perquè aquest any feu 10 anys. Per tant, és doble celebració, aquesta setena trobada aquest cap de setmana, però la desena de vosaltres, d'aquest Ball de Bastons de Sant Sadurní, molt jovenets, però amb molta empenta.
Amb molta, molta, molta empenta.
Anem amb aquesta trobada. Aquest cap de setmana Sant Sadurní es convertirà en l'epicentre dels bastons de Catalunya i tindrem activitats durant tot el dia repartides, sobretot a la plaça de l'Ajuntament, però també per diferents carrers del municipi. Si us sembla, expliqueu-nos una miqueta com anirà aquesta diada.
Pues mira, el que farem serà una concentració a l'Escola La Pau i des d'aquí sortirem pel matí a les diferents visites que hem organitzat. Hem organitzat visites a la fàbrica de xocolata i també al Cava Centre pel matí, per les diferents colles que vindran i així pues, poder conèixer una mica les ofertes que tenim al nostre poble. I a més pues, a la plaça, tirant pues, allà cap a les 12, tindrem actuacions de balls populars on sortiran també, tindrem la participació d'escoles de dansa, oi Jordi? Tindrem, sí. Pues...
Hi haurà tres escoles de dansa que ens faran al mig de la plaça danses urbanes. I una d'elles farà un taller perquè tots els nens i nenes que hi hagin allà doncs puguin participar en el taller aquest que farà un professor de dansa.
A més tindrem les gitanes, tindrem panderetes, tindrem elements de la festa de la filoxera, els timbalers, els tabarots, vull dir, una festa com Déu mana.
Rodona, dia rodó, eh?
Sí.
Què més? Expliqui.
Bé, a la tarda ens toca, doncs, a bastons. En aquests moments tenim confirmades 11 colles, vale? I en aquestes 11 colles som uns 200 balladors, és a dir, dansaires, més uns 250 acompanyants, vull dir que gairebé arribarem al mig miler de persones que portarem al poble per ballar bastons a la tarda, però també que una part estaran al dematí visitant el poble i veient les nostres danses.
És una bona manera aquest intercanvi, aquest teixir complicitats, intercanvi també.
De... Correcte.
La idea és aquesta, no? Que vinguin, que coneixin una mica pues, el nostre poble, que segurament ja el coneixen, però que el coneixin una miqueta més, i després amb els recorreguts al Cercavila per la tarda, pues que serà molt maco veure tot el centre del poble ple de balladors i balladores picant bastons, serà molt xulo.
Sobretot aquell final a la plaça de l'Ajuntament amb tantíssima gent, pot ser apoteòsic, eh?
Sí, jo crec que sí. Perquè tot i que hi han dos recorreguts, perquè un d'ells és del Raval, és el típic que fem servir nosaltres, des del Raval fins a la plaça d'Ajuntament, i un altre, que serà des del carrer Montserrat, cantonada Rambla, pujant fins quatre cantons, i llavors baixaran pel carrer Sant Antoni. Per tant, entrarem a plaça per dos espais diferents. Els pares, nosaltres la nostra intenció és que dins la plaça només hi hagin els dansaires. Les colles són potents, necessiten el seu espai, són joves, hi ha nens de 4, 5, 6 anys que necessiten el seu espai, no se'ls pot agobiar, per tant necessitem que els pares i el públic que vingui s'ho miri una mica més enfora del que és la plaça, perquè la plaça és per ells. La festa bàsicament és infantil i ha de ser per ells, que s'ho passin bé, que disfrutin, picant, que és el que els agrada.
Els pares a les terrasses, eh?
Els pares a prendre
la cerveseta.
I... Ara comenteu, i és important posar-hi una miqueta a la banya, perquè sí que és veritat que de vegades ens trobem, no?, quan feu cercaviles, no?, que els pares tendeixen a empetitir la plaça i
sí.
Et trobes com una mica encursetat, no?
Clar, aquesta és el que comentava el Jordi. La idea és que, pues, intentar aconseguir totalment el contrari, que deixin espai perquè són nens. Al final és una trobada infantil, és pels nens, que als pares ens agrada molt veure'ls, però... Bueno, els hem de deixar el seu espai, que ballin i que estiguin còmodes i que ho veurem tot.
Com a bona trobada nacional també tindreu parlaments institucionals i acabareu amb aquest sopar de germà, no? Amb tantíssima
sí.
I tantíssima gent, no?
Sí, sí, tindrem els parlaments, tindrem el Pere, l'alcalde, la Marta de Cultura, que és la regidora, llavors tindrem un representant de la coordinadora de la Vall de Bastons de Catalunya, que... El que en aquests moments està en un procés de renovació de junta, no sabem ben bé qui vindrà, si l'antic president o presidenta o el nou, perquè s'està fent renovació. Després, l'Andrea Sánchez, que és la presidenta d'APSA, de l'Associació de Balls Populars de Sant Sadurní, que és on nosaltres pertanyem, vale? Estem aquí, i després doncs, jo mateix. però com que seré l'últim, segurament serà molt curtet.
Ja ho hauran dit tot, no?
Ja ho hauran dit tot.
Com estrena això de portar aquesta setena trobada aquí a Sant Sadurní?
La idea va sortir quan vam anar fa 4 anys a la trobada d'Esplugues. Mm-hmm. Esplugues es va trobar que havia de fer-la el 2020, però no va aconseguir perquè llavors vam entrar en pandèmia i el 2021 van tornar a fer-ho. Amb la pandèmia o post-pandèmia, doncs també hi havia moltes normes a seguir, amb mascaretes, vale? Però tot i així es va aconseguir fer una trobada. Jo recordo que en el cotxe en el que tornàvem d'aquesta trobada, doncs les nenes que hi havia en el cotxe em deien: i nosaltres per què no ho podem fer? I nosaltres per què no ho fem? I jo els hi vaig dir: ho podem fer, ho podem intentar. Això s'ha de programar en temps, però és que, a més, hem d'esperar a tenir els 10 anys per poder-ho fer. Perquè les trobades normalment es lliguen amb festivitats de la colla, amb el poble... Mm-hmm. I aquesta vegada, doncs, per això hem aconseguit fer-la en el 10è aniversari, la trobada. Mm-hmm. Era una fita obligada d'una petició d'una colla de nenes que m'ho estaven demanant.
En aquests 10 anys d'història de l'entitat, heu crescut força. Com heu viscut tot això? Aquestes variacions, aquesta pandèmia que comentaves, sí, també important, perquè, clar, estem al 2024, la pandèmia va començar fa 4 anys, ens ha trastocat una mica les nostres vides i, sobretot, aquell any o 2 anys o gairebé 3.
Tothom va perdre moltes coses, vale? Realment, aquests 10 anys, jo recordo que em sembla que vaig aparèixer a la segona o tercera reunió d'aquella crida que es va fer a totes les escoles per aconseguir fer balls populars, i em vaig oferir com a mestre d'un dels balls que volien fer bastons. Jo recordo que en aquells moments érem 40 nens, molt nens, que no havien vist mai a ballar bastons, que era molt difícil ensenyar, i que vaig enredar, ho vaig dir així, a uns quants pares perquè ells mateixos ens poguessin ajudar a ensenyar els nens. I llavors va sortir per aquelles fires, el 2014, els 40 nens a ballar bastons, i per la festa major d'aquell mateix any, la colla gran també es va estrenar. Per això nosaltres fem els 10 anys reals de sortir al carrer. Aquests anys hi ha hagut més i menys, però sempre hem estat sobre els 30-40 balladors. Vull dir, és important perquè, a més, sí que la pandèmia vam perdre a molts joves, perquè fan el pas cap a la universitat, fan el pas cap a ESO, els estudis, tot això marca molt. En aquests moments tenim nens i nenes que estan a l'ESO i que continuen ballant bastons, però al principi no. Quan passaven de sisè, ja deixaven totes les activitats culturals perquè era molt, molt important estudiar. És molt important estudiar, però també passar una estona de lleure amb uns companys fent una activitat que sembla mentida, és molt física, perquè ballar bastons es requereix tenir un físic important, però com que després de la pandèmia vam aconseguir entrar a les escoles a fer tallers, doncs hem tornat a revifar la colla infantil. Ara el que ens falta és grans.
Grans. Ens falten grans.
Fem la crida des d'aquí.
Sí, ens falten grans.
Fem una crida.
Jo sempre ho dic, perquè a més, jo soc bastonera des de no fa gaire, poder fa un any i mig, sí, no? Més o menys. I el que suposa per mi, com a mare, com a treballadora, com a persona, sí, no? Amb tota la càrrega mental que tenim les dones, i aquesta estona que passem quan fem els assajos o quan estem ara preparant la trobada, tota aquesta feina que se surt totalment de lo habitual, sigui, és impressionant com a dona, com a mare i com a treballadora, tot el que a mi m'ajuda a nivell personal, no? com a persona, perquè en aquell moment només estàs dedicant-te a això i la resta és com que no existeix. Jo estic picant, allà estic amb els assajos i sempre els hi dic a les companyes, no? Jo d'aquí ara només em preocupo que no em piqueu el dit i no, saps? És l'única cosa que em preocupa ara mateix, no? De disfrutar, de ballar i ja està. I sembla mentida, però sí que és veritat que fem una crida a totes les... Bueno, jo parlo de les dones, els homes també, però jo, per dona que soc, pues, que s'apuntin, perquè és que, déu-n'hi-do, tot el que porta de positiu.
Doncs amb aquesta crida ho deixem. I sobretot, convidant a tothom que ens escolti a venir aquest dissabte a Sant Sadurní a gaudir d'aquesta setena trobada de bastons infantil i juvenil de Catalunya. I moltíssimes gràcies, Verònica, Jordi, per acompanyar-nos avui al Penedès en Xarxa i que vagi molt i molt bé aquesta cita de dissabte.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, salut i bastons.
Toca marxar, falten gairebé 2 minuts per les 12, hora de comiat, i fins demà, que vagi bé.